Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora, l'alcaldessa de Barcelona ha dit avui que agafa les regnes de la negociació per evitar la vaga del metro durant el Mobile World Congress la setmana vinent. Colau ha definit la situació d'excepcionalitat i ha defensat donar respostes precisament excepcionals. Ada Colau ha assegurat que no s'ha fet mai que l'alcaldessa s'impliqui directament, però argumenta que és la seva responsabilitat. L'alcaldessa de Barcelona ja s'ha començat a reunir amb els sindicats majoritaris, Josep Maria Álvarez de la UGT i Joan Carles Gallego de Comissions Obreres. L'alcaldessa després es trobarà amb la Direcció de Transports Metropolitans i el Comitè d'Empresa. El consistori ha convidat també al diàleg el sindicat CGT, que ha rebutjat assistir a la negociació. CGT argumenta que havia demanat a l'Ajuntament que aquesta reunió anés precedida d'una trobada entre la direcció de TMB i el Comitè de Vaga del Metro, petició que, segons el sindicat, el govern municipal ha desatès. Des de Madrid, després del Consell de Ministres d'avui, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmat que, encara que l'executiu estigui en funcions, frenarà totes les actuacions relacionades amb el procés sobiranista català, però que no pot fer res contra les declaracions, quan, per exemple, insinuen desobediència. Sáenz de Santamaría ha repassat els recursos que, per frenar el que diu la declaració d'inici del procés, el 9 de novembre al Parlament, ha anat presentant la mateixa declaració, la llei de creació de les estructures d'Estat, el decret de creació del Comissionat per a la Transició Nacional o la llei d'acció exterior. També us expliquem que la Fiscalia Anticorrupció investiga l'expresident de Caixa Catalunya i exministre Narcís Serra i altres membres de l'antiga cúpula de l'entitat després de detectar presumptes irregularitats en una quinzena d'operacions entre els anys 2005 i 2008 que haurien causat perjudici econòmic de 900 milions d'euros. Segons avançava avui el diari El Mundo i explica l'agència EFE, citant fonts properes al cas, Narcís Serra va declarar per aquests presumptes casos d'irregularitats a principis d'aquest any davant la Guàrdia Civil, assistit d'un advocat. I Mariano Rajoy ha descartat rotundament facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a cap del govern espanyol a partir del dia 2 de març. Ha dit que és un escenari impossible. El president del govern espanyol en funcions ha fet aquest comentari des de Brussel·les, on, en una conversa amb el primer ministre britànic David Cameron, ha comentat que preveu que el socialista Pedro Sánchez fracassi en l'intent de ser investit i que, per aquest motiu, considera que el més probable és que hi hagi eleccions el 26 de juny. Quan queden 13 dies per al debat d'investidura, Sánchez no té encara cap suport garantit més enllà dels 90 diputats del PSOE. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero, el Luis Torrelles i el seu equip.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la Cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la Cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Descobreix i viu l'espiritualitat copta del 7 al 17 d'abril amb el Club Més Amics. Un recés al desert de Nafora, a Egipte, que també ens portarà les piràmides de Giza i la ciutat del Caire. Del 7 al 17 d'abril, recés espiritual a Nafora amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Estem amb tu. Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Bona tarda, la Vall d'Aran. Què tal? Com esteu? Benvinguts un dia més aquest divendres 19 de febrer del 2016 aquí, a Ràdio Estel. Estem contents, estem feliços. Per què? Perquè un dia més estem amb tu. Avui cinema, llibres, teatre i també cultura popular amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i Albert Torres. Però abans de començar, com sempre, els contactes. Tenim les línies obertes. Telèfon 93-409-2771 i 93-409-2772. Aquests són els telèfons per participar. Ja sabeu que, a més, a la secció de cinema, llibres i teatre sempre fem un concurs els divendres i per participar heu de trucar a aquest número. Per tant, ja podeu prendre nota perquè després potser l'haureu de marcar 93-409-2771 i 93-409-2772. A les xarxes socials ens trobareu al Facebook, a un perfil que es diu Estem amb tu, com el programa Estem amb tu, i al Twitter, que es diu Estem amb tu Ràdio. I per últim tenim la nostra adreça de correu electrònic, estemamtu@radiostel.cat, estemamtu@radiostel.cat. Per cert, si us agrada cantar, si us agrada la lírica, la sarsuela, l'òpera, estem preparant un concurs molt, molt, molt i molt interessant. Si teniu entre 18 i 35 anys, creiem que tenim l'opció idònia per vosaltres. Si voleu participar en aquest futur programa que es diu L'Odissea de la Veu, com sona, com sona L'Odissea de la Veu, sona bé. Doncs, què heu de fer? Aneu a la nostra pàgina web marfilproductions.com, marfilproductions.com, i allà, només arribar, veureu la fitxa del programa L'Odissea de la Veu, li doneu allà, i allà trobareu totes les bases del concurs. Què heu de fer per participar? Què heu d'enviar? A quin correu? A quina adreça? Tot allò ho teniu a marfilproductions.com. Ja sabeu, L'Odissea de la Veu, tot això amb la col·laboració de l'obra social La Caixa. Tot just quan passen 7 minuts de les 5, sobre les 5 de la tarda, ja toca saludar el Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Miguel, bona tarda, benvingut.
Hola, Luis, bona tarda.
Anem amb la teva secció, cinema, llibres...
Anem amb la secció i comencem, com tu bé deies al començament del programa, amb el que és la pregunta per guanyar en aquesta ocasió un DVD d'un thriller francès que es diu El Silencioso, de Claude Pinetot, amb el Lino Ventura com a protagonista. La pregunta és molt senzilla, és una pregunta d'actualitat, perquè té que veure amb els Premis Goya, i és la següent. Quin actor argentí ha guanyat el Premi Goya al millor actor?
Quin actor argentí ha guanyat el Premi Goya al millor actor? Sí. He de reconèixer que aquesta me la sé. I mira que és difícil, que me la sàpiga, perquè jo sempre...
Recordem els telèfons.
Recordem telèfons 93-409-2771 i 93-409-2772. Aquesta pregunta que és molt senzilla.
Molt senzilla. Fàcil, perquè s'ha parlat molt, ha sortit molt als mitjans i, per tant, suposo que molta gent recordarà justament quin actor és aquest que ha guanyat aquest premi de millor actor i també a quina pel·lícula treballa. I recordeu que el premi és un DVD de la pel·lícula El Silencioso, un thriller del francès Claude Pinetot, amb el Lino Ventura com a protagonista, gràcies a Sherlock Films i a Contracorriente, que és ara la nova, diguem, la nova societat que ha creat el Cinemas Verdi, que domina o que dominava Sherlock Films, i a Contracorriente, que s'ha incorporat a l'accionariat del Cinemas Verdi de Barcelona.
Anem ara amb les notícies.
Anem amb les notícies, sí. Estem, com ja vaig dir la setmana passada i des de començaments d'aquest mes de febrer, el mes de febrer és un mes de premis. Recordem que ja van començar amb els Gaudí aquí a Catalunya, van passar els Goya, i ara ja han arribat aquest cap de setmana, el passat diumenge, es va fer el lliurament dels premis del cinema britànic, els BAFTA. Són premis molt importants i, com era lògic, van ser presentats per l'Stefan Fry, i com era lògic, el gran guanyador va ser el Renacido. Estava cantat de que el Renacido i Alejandro González Iñárritu iban a ser els dos guanyadors dels premis importants, millor pel·lícula, millor director, i també l'actor Leonardo DiCaprio va guanyar com a millor actor com pel Renacido. En canvi, la millor actriu va ser Brie Larson per la pel·lícula L'Habitació, una pel·lícula que està a punt d'estrenar-se, que va als Oscars justament com a millor pel·lícula i que s'estrena, em sembla que el dia 26, justament dos dies abans de que es faci el lliurament dels Oscars. Cal dir després que el millor actor de repartiment va ser per a Mark Rylance, pel Puente de Espías, és l'actor que fa el personatge de l'espia soviètic als Estats Units. La millor actriu de repartiment va ser per la Kate Winslow, pel seu feina, el seu treball per mi excel·lent com a secundària en la pel·lícula Steve Jobs. La millor pel·lícula britànica va ser Brooklyn, del Sean Cronley, que justament Brooklyn també s'estrena la setmana que ve i també és una pel·lícula nominada com a millor pel·lícula als Oscars. I la millor òpera prima va ser Parteix, de Nahi Abu Novar, que no s'ha estrenat encara al nostre país. Cal dir que la millor pel·lícula estrangera va ser per una pel·lícula argentina, coproducció, perquè també està El deseo de Pedro Almodóvar, com és Relatos salvajes, de Damián Cifrón. No sé si l'has vist, Relatos salvajes.
No l'he vista, però...
Pel·lícula on també surt l'actor que hem preguntat...
Que hem preguntat?
Quin premi... Que ha guanyat el Premi Goya aquest any com a millor actor. I, bueno, com a millor guió original, cal destacar també que va ser per al Thomas McCarthy i Sean Singer per Spotlight, pel·lícula que es pot veure encara a les pantalles de la nostra ciutat i de la resta de l'estat. El millor guió adaptado va ser per a Andy McKay i Charles Randolph per La gran apuesta, aquesta pel·lícula que toca el tema de la crisi, de com funcionar diguem, la gent que va guanyar diners aprofitant-se de lo que va ser la caiguda de la borsa.
De la qual vam parlar aquí també.
Efectivament. I la millor música original ha estat pel Ennio Morricone, Los odiosos 8, que ja va guanyar també els premis de los Globus d'Or, i de millor pel·lícula animada ha estat pel De revés, pel·lícula que, com saps, ha estat un dels grans èxits del cinema d'animació d'aquest any. I si et sembla, i no tenim trucada, de moment no es diu res la nostra amable...
Inés, no. Inés, però jo repetiria la pregunta per si alguna persona no ha estat atenta.
Quin és l'actor que ha guanyat el recent Òscar com a millor actor?
Goya.
És un actor argentí i ha guanyat el Goya com a millor actor. Recordem que el premi és un DVD de la pel·lícula El silencioso. I anem, si et sembla, a les estrenes.
Crec que tenim trucada, eh?
Sí?
Sí, ara sí. Anem a veure, la Inés està parlant amb la persona. Pot ser que hagi penjat, no ho sabem. La tenim? No la tenim? Ens diuen que la tenim. Bueno, anem pues... a veure... Encara no. Això, la ràdio en directe,
la ràdio en directe
és,
això,
és bueno, meravellós.
Això són les trucades, clar. Bueno, pues mira, parlem de les estrenes d'aquest divendres. Dia 19. Mira, tu ahir també tenies...
Sí, jo vaig tenir un moment complicat amb els dies.
Dia 19...
I parlem... Crec que la tenim, eh?
Sí?
Sí?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Amb qui parlem?
Amb Josep.
Hola, Josep. Bueno, vostè segur que sap com es diu aquest actor argentí.
A que mi va ser... sembla que és Eduardo Darín de la pel·lícula Truman.
Molt bé.
Molt bé. Ricardo, eh?
Bueno.
Sí, vale,
Ricardo, no Eduardo.
Bueno.
No, Ricardo.
Ricardo Darín, vale. Efectivament, però l'ha dit molt bé. Ricardo Darín per el seu treball a la pel·lícula Truman del CSGAI. Molt bé.
Em toca la meitat del DVD.
No, home, no.
Això mateix.
Sap què? Li treurem el paper de que està en vol del celofan aquest, que es vegi que és nou, i li donarem sense etiquetar.
Sí, perquè m'ho he guanyat a pols. Vale.
No, sí, senyor. Pues, felicitats, Josep. I gràcies per trucar.
Gràcies.
Molt bona tarda.
Adéu-siau. Bona tarda.
Continuem amb les estrenes. Aquest divendres s'estrenen 10 pel·lícules, moltes.
Moltes.
I altres importants, A.B. César, i diverses pel·lícules més.
Deadpool, per exemple, no?
Sí, a tu t'agradarà.
A mi, sí.
Està dins de la teva línia.
Totalment.
És que passa que a mi, com el Club de la Comèdia, no em diu res, i aquestes pel·lícules de superherois en plan irònic... Ara, la gent que tingui una mica de sensibilitat, no me la vull cargar, eh? Però que es diuen moltes paraulotes.
I és molt, molt, molt dura, també. És a dir, és molt...
Bastant escatològic.
Sí, bastant escatològic, és
sí,
la paraula.
Bastant escatològic.
Sí.
Pues jo el que volia dir-te és que fins i tot que hi ha 10 estrenes entre aquestes dues que hem parlat, la BCS dels Coen, que està molt bé, però que ja parlarà la setmana que ve. La setmana passada no van tindre programa perquè era la festivitat de Santa Eulàlia aquí a Barcelona, i per tant he volgut recuperar dues pel·lícules de la setmana passada, i parlaré d'una que s'estrena aquest divendres, però que a més, perquè sé una pel·lícula catalana d'un director català, li vull dedicar la darrera part del comentari de les crítiques de la setmana i també com enllaç amb l'entrevista al mateix director. Comencem amb La ley del mercado, és la darrera pel·lícula de l'Estefan Bricher. L'Estefan Bricher és un director prou conegut, del qual els bons aficionats recordaran Mademoiselle Chambon o No estoy hecho para ser amado, dos grans pel·lícules plenes de sensibilitat, molt en l'estil del cinema francès. I en aquesta pel·lícula, La ley del mercado, el que fa és una mirada molt dura, molt crítica, a lo que és la crisi que s'està vivint des de 2007 i que ha afectat pues, a totes les classes socials i a totes les persones, i evidentment més a les classes socials amb menys, diguem, poder adquisitiu i poder econòmic. I és la història d'un home de 50 i pico d'anys, casat, que té un fill minusvàlid, per tant, té una situació familiar, diguem, greu, en quant a despeses i en quant a situació econòmica, que de cop i volta es queda sense feina. I la pel·lícula, diguem, que tindria dues parts, per mi, o es pot veure com si hi haguessin dues parts. La primera part és tota la feina d'aquest home per trobar feina, per tots els viatges, les visites, però es pot fa i també fa converses mitjançant internet, i queda molt, molt, molt dur veure com els que fan aquestes entrevistes són gent amb molt poca caritat, es podria dir caritat o es podria dir humanitat, perquè el traten de forma molt despectiva. Mm-hmm. Bueno, i vostè què sap fer? I tal, i qual, no? Unes entrevistes molt dures, fins que al final troba feina, i la feina és de vigilant d'un supermercat. I a partir d'aquí no puc explicar més coses perquè la pel·lícula trencaria una mica el que és, diguem, rodonir la pel·lícula, el final de la pel·lícula. Però la pel·lícula es podia interpretar com una mena de reflexió sobre l'ètica de cadascú de nosaltres, l'ètica del treballador i el compromís amb la mateixa societat. És una pel·lícula dura, molt ben interpretada per un actor que penso que és dels grans actors francesos, Vincent Lindon, que ja havia treballat amb Marcel Chambon, amb el mateix Stéphane Brisset. Aquí fa un paper extraordinari perquè fa el paper de Thierry, aquest home de 50 i pico d'anys que de cop i volta es queda sense feina i explica totes les angoixes, totes les situacions que viuen. Sort que la seva dona treballa, però tenen aquest fill minusvàlid i tot això, en aquest món tan difícil del món laboral, de que quan ja tens una edat com són més de 50 anys, és molt difícil tornar a trobar feina, sobretot perquè ell tampoc és una persona, diguem, en carrera, és un treballador normal i, per tant, no té problemes. Si et sembla, podem escoltar una mica el tràiler per veure de què va i la duresa d'aquests diàlegs.
Endavant.
Me han jodido tanto como a ti. Yo también tenía un trabajo, yo también lo he perdido. Y también las he pasado putas. Cobraré 500 euros al mes. ¿Cómo voy a pagar las facturas? Lo que debo. Dentro de 9 meses estaré en esa situación.
¿Cree que estaría de acuerdo en aceptar un puesto por debajo del que ocupaba en su antigua empresa?
Sí, creo que sí.
¿Lo cree o está seguro?
¿Y ha pensado que podría vender su piso?
Sí, pero no.
¿No? ¿Y por qué razón?
Eso sería como si todo lo que he hecho no hubiera servido para nada.
Cuando se trata de las cajeras, te acercas mucho para ver si escanean bien todos los artículos. Como no ha habido muchas prejubilaciones, intenta echar personal.
Cada cual decide lo que quiere hacer. Yo creo que para mi salud mental haré borrón y cuenta nueva. Pasaré a otra cosa. ¿Por eso soy un cobarde?
Bueno, ¿qué pasa? No es la primera vez, señora Anselmi. La hemos grabado. Janedi, ¿lo confirma usted?
Sí, sí, señor, lo confirmo.
Thierry, ¿lo confirma?
Bé, mitjançant aquest diàleg es veu...
Es veu totalment el to d'aquesta
història, el to de la pel·lícula. Una pel·lícula molt interessant i jo la recomano molt perquè toca temes d'actualitat i de forma molt directa i molt ben interpretada. Per tant, gran pel·lícula que vull recuperar aunque sigui una estrena del divendres passat.
Anem a la publicitat, Miguel.
Anem a la publicitat i parlem de la segona pel·lícula que vull recomanar.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Ei, tu! Sí, et parlo a tu. Si t'agrada cantar òpera o la lírica i tens entre 18 i 35 anys, hem preparat el concurs idoni per tu. L'oportunitat ideal pels nous talents de la lírica catalana. Més de 3.000 euros en premis. Si vols participar, visita marfilproductions.com i busca el programa L'Odissea de la Veu. marfilproductions.com i busca pel programa L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació per participar. No t'ho pensis més. La teva veu mereix ser escoltada. marfilproductions.com. L'Odissea de la Veu, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
¿60.000, 23.000 o 30.000 solo son números? Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Restaurant Casa Calvet,
més de 20 anys creant sabors a l'icònic edifici d'Antoni Gaudí. Una excel·lent varietat de carns i peixos de la millor qualitat, combinats amb la nostra extensa bodega. Restaurant Casa Calvet. Ens trobaràs al carrer Casp 48, a Barcelona. Reserves al telèfon 93 412 4012. 93 412 4012 i casacalvet.es.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Estel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia. La Real Academia de Doctores tiene el honor de invitarle a la conferencia magistral La Odisea de la voz y la ópera desde el punto de vista médico-artístico, a cargo del doctor Pedro Clarós, otorrinolaringólogo, director de la Clínica Clarós y médico consultor del Gran Teatro del Liceo, y de Marcel Gorgori, periodista y comunicador. Les esperamos el miércoles 6 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Fomento del Trabajo, en la Vía Layetana número 32, en Barcelona. Confirme su asistencia llamando al 93-667-4054, 93-667-4054. Recuerden, les esperamos en la Vía Layetana número 32, en Barcelona. ...21 minuts passen de les 5 de la tarda... ...i continuem amb la segona estrena de la setmana... ...amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Pues
Miguel.
Sí, i la segona estrena també... ...estrenada el passat divendres dia 12... ...és una pel·lícula nord-americana molt interessant... ...es diu La Verdad Duele... ...títol que s'ha posat en castellà... ...perquè el títol original és Concussion... ...no té res que veure, però no. Bueno... ...és la darrera pel·lícula de Peter Landesman... ...i és esta pel·lícula que va vindre a presentar a Madrid... ...va anar a presentar a Madrid... al conegut actor Will Smith. Will Smith, no sé si tu vas llegir als mitjans o vas veure alguna intervenció en televisió, perquè ho vam parlar per temps per alguna cadena de televisió, els informatius. El Will Smith es va mostrar molt crític amb l'Acadèmia.
Sí, ho va llegir. Perquè no hi havia cap no hi home havia, de color nominat.
I perquè no havien nominat aquesta pel·lícula, La Verdad Duele, ni ell estava nominat. La veritat és que veient... Jo quan vaig llegir o vaig escoltar aquesta declaració vaig dir, ostres, el Will Smith, aquest tio creu que és algú, tal. Però veient la pel·lícula, no. Con lo qual, és allò que et fa reflexionar de que no pots donar una opinió si no tens al teu abast tota la informació i tots els punts per... És com l'estratègia dels escacs. Si no saps bé el moviment de totes les peces, és molt difícil fer un atac o fer una defensa, no? Mm-hmm. Pues passa el mateix quan escoltes unes declaracions sense veure la pel·lícula, jo vaig pecar de dir, oh, el Will Smith, que es queixa, i tenia que haver vist la pel·lícula i opinar després. Vista la pel·lícula, que és molt interessant, és una pel·lícula basada en un fet real, que va sortir un reportatge amb un article Gabe Brain, de la revista GQ, d'un periodista que es deia Jean-Marie Lascaz. I a partir d'aquí, els guionistes i el director van intentar fer aquesta pel·lícula, que és una duríssima denúncia, per mi, més denúncia inclús que Spotlight, que recordes, no he parlat d'ella, però toca el tema de com un grup de periodistes van destapar la pederàstia a Boston, a la ciutat nord-americana de Boston, no? La pederàstia per part d'alguns sacerdots. Pues bé, aquí és tot el contrari. Aquí és un personatge solitari, és un metge d'origen nigerià, que es diu Bernet Omalu, que és neuropatòlogo, que, és a dir, es dedica a fer les autòpsies als morts que arriben a on treballa ell, en una ciutat americana,
Tanatori,
i que un bon dia veu, quan li arriba el cadàver d'un exjugador de futbol americà, veu que hi ha una cosa rara en aquell cervell, i comença a investigar. I llavors descobreix i denuncia, perquè el que fa és una denúncia, de que de donar-se tants cops, saps que el futbol americà es dona molts cops
sí,
al cap,
molt,
fins
molt...
i tot que porten aquell casco i tot allò, i el vestit amb ombreres i amb proteccions, sembla ser que el cap pateix molt. I llavors ell demostra que justament els jugadors i que mentre juguen o els que deixen de jugar quan ja s'han jubilat o ja han passat l'edat, diguem, d'aquesta joventut que s'necessita per fer un esport de força i de violència, que pateixen malalties que poden donar-los com dolor de cap, poden fer que es tornin molt, molt violents, etc, fins a morir. Tot això lo denuncia. I llavors arriba que la lliga professional del futbol americà lo tapa tot.
Clar,
començant pel mateix govern nord-americà, no? Perquè inclús hi ha un moment que arriba l'FBI perquè lo volen expulsar del país. Pel·lícula molt dura, però molt interessant. La fa el Will Smith, l'Alec Waldin i Gugu Mahalaram. Pel·lícula, ja dic, molt interessant. Està molt bé el Will Smith. Considero jo que tenia que estar nominat com a millor actor perquè fa un treball molt interessant. Recordem que el Will Smith es va fer famós per fer pel·lícules, diguem, de comèdies molt senzilles, molt tontes, si vols dir. Uh-huh. Però és una pel·lícula molt interessant que jo crec que es pot recomanar per això, per la denúncia que fa de com un esport es converteix pràcticament com una mena de senyera de lo que és la condició americana de que nosaltres tot el que fem, lo fem bé, no?
Uh-huh. Anem a la publicitat, Miquel, i després fem la tercera estrena i continuem amb l'entrevista directament.
Amb l'entrevista del director d'aquesta pel·lícula que parlarem.
Molt bé.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Tienes problemas oculares y no sabes dónde acudir? Nosotros tenemos la solución. El Centro de Oftalmología Bonafonte, equipado con la tecnología más avanzada, te ofrece una evaluación integral del sistema ocular. Especialistas en cirugía y enfermedades de los ojos. Además, todas las intervenciones se realizan sin necesidad de ingreso y con anestesia local o tópica. Todo tipo de pruebas diagnósticas, tratamientos y cirugía integral de todo el sistema ocular a tu disposición. Autorizados por la Dirección de Recursos Sanitarios del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat de Cataluña. Para efectuar todo tipo de intervenciones, incluido el trasplante de córnea. No lo pienses más. El Centro de Oftalmología Bonafonte es la respuesta a tus problemas de visión. Visítanos en Pasaje Méndez Vigo 6 de Barcelona o llámanos al 93-487-0015. 93-487-0015, porque no queremos que la vista suponga un problema.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Continuem aquí, estem amb tu en directe als estudis de Ràdio Hostel. Si us agrada la lírica, si us agrada l'òpera, si us agrada la sarsuela, heu de saber que des de estem amb tu, des de Ràdio Hostel, des de la Fundació La Caixa, estem preparant un programa molt interessant que es diu L'Odissea de la Veu, per totes aquelles persones que els agrada cantar, sobretot, eh? Si us agrada cantar lírica, òpera, sarsuela, estem preparant l'oportunitat perquè us doneu a conèixer. I què heu de fer? Com participeu? Doncs heu d'anar a la web marfilproductions.com, marfilproductions.com, s'escriuria marfilproductions.com, perquè no tingueu aquí dubtes, i allà veureu una pestanya que es diu l'Odissea de la Veu. I aneu allà i veureu totes les bases del concurs, què heu d'enviar, a on ho heu d'enviar, quines són les condicions, premis, que per suposat hi ha premis i que estan, a més, molt i molt bé, doncs tot això ho trobareu a marfilproductions.com i a l'Odissea de la veu. Tot això amb la col·laboració de l'obra social La Caixa. Passen 29 minuts sobre les 5 de la tarda i continuem amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i les seves estrenes. N'hem fet dues i ara anem cap a la tercera i última.
La tercera és una estrena d'aquest divendres, dia 19, i l'he triat perquè, primer, perquè després parlarem amb el seu director, però sobretot perquè és una pel·lícula de casa nostra, és una pel·lícula feta per un director català. Es diu El mal que hacen los hombres. És el tercer llargmetratge en solitari del Ramon Térmens i és un guió del Daniel Faraldo amb el propi director. La música és de Yuval Ron i el repartiment està encapçalat per Daniel Faraldo, Andrew Tarbet, Sergio Pérez Mencheta, Priscila Delgado, que és una jove actriu que serà un dels noms importants del cinema espanyol d'aquí a un pocos anys, José Sefani i Nicole Collars. ¿De qué va El mal que hacen los hombres?, que sembla un títol molt dur. Pues sí. És un thriller. És un thriller sobre màfia, drogues, sobretot aquesta violència que té el món de les drogues i, evidentment, del món criminal. És la història d'un sicari i d'un metge que treballen per un càrtel de narcotraficants i que reben un paquet molt singular. Una nena de 10 anys, el personatge que interpreta justament la Priscila Delgado, filla d'un cap d'una banda rival, que tenen que vigilar-la i controlar-la fins que es decidin si la tenen que matar i partir en trossos o deixar-la en llibertat després de que els capos hagin arribat a un acord. Mm-hmm. Un argument, diguem, bastant tòpic, bastant sí. Típic, que no vol dir que no sigui interessant. La veritat és que la pel·lícula està feta amb aquests mitjans del cinema independent, aquest concepte del cinema independent tan típic dels Estats Units, que jo penso que el Ramon Térmens l'ha sabut adaptar a ell, a la seva forma d'entendre el cinema i a la seva forma de planificar i d'explicar aquesta història, que hi ha molta violència, hi ha molta intriga també, inclús hi ha suspens. Cal recordar que el Ramon Térmens va néixer a Bellmunt de Sagarra, el 1974, després d'estudiar filosofia va fer estudis de cinema i va debutar amb una pel·lícula codirigida amb el Carles Torres, que es deia Joves, el 2004. Des de llavors ha fet una carrera realment impactant perquè ha guanyat diferents premis i ha dirigit el 2008 Negro Buenos Aires, el 2011 Catalunya Uber Ales, sobre el tema del racisme a Catalunya, i justament aquest any passat El mal que hacen los hombres. Tenim amb nosaltres a l'altre costat del telèfon el Ramon Térmens. Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bueno, molt bé, encantat. Gràcies per estar amb nosaltres aquí en el programa Estem amb tu.
Sí.
I parlem una mica de lo que t'ha costat fer aquesta pel·lícula, perquè des del 2011 s'ha estat 4 anys, no?, per preparar pel·lícula sí, complexa, però... perquè era una pel·lícula ambiciosa, no?
Sí, bueno, a veure, no, el problema és el finançament, o sigui com finançar pel·lícules, aquest és el tema, saps? Llavors vam agafar una època després del 2010 que va canviar la llei del cinema, bueno, per moltes raons no entrarem perquè això és una miqueta avorrit, però tot el sistema de subvencions va canviar, directament no n'hi havia, i clar, tenim una indústria molt, molt dèbil, perquè no hi ha un suport així com fan els francesos, no?, que van amb totes, i hi ha una aposta clara pel cinema francès, i al final pues, el 50% de la sala, el 50% dels espectadors és de cinema francès. Llavors, i tardat per això, vull dir, el guió estava llest el 2012, a l'estiu del 2012. Jo tenia previst intentar, o sigui, filmar el 2013, a més tenia un actor de Hollywood de molt renom, però donaré una primícia, perquè això ho he dit crec que no ho he dit quasi ningú.
Quin era?
Però crec que és el primer cop que ho diré en públic, que era el Jared Harris.
Caramba, sí.
Sí, sí, i tenia el Jared Harris compromès, era una pel·lícula de coproducció als Estats Units, i l'anava a filmar a l'estiu del 2013. I no va poder ser, no va collar, aquí no va sortir cap subvenció el 2013, no vaig poder aixecar la part d'aquí, total, que es va enfonsar. Llavors es va retomar pues, al cap d'un any, que era ja pues, filmar el 2014. I per això he tardat, o sigui, tardo, si no aniria més ràpid.
Ets un director que t'agrada fer pel·lícules cada 2 anys o cada any, si poguessis?
No, jo filmaria cada any.
Cada any, si poguessis, sí.
És un tema de pasta. Pura i simplement de pasta, perquè a més tenim guions, jo vaig tenir, o tenia després de Catalunya Oberales, tenia un guió medieval d'una llegenda, que encara el tinc, molt bona, un guió extraordinari, una agenda catalana medieval i bueno, ho vaig moure per productores més potents que la meva, una miqueta en base pues, a les bones crítiques i els premis de Catalunya Verales i tal, però no ningú em deia que no, que aquest projecte no es podia fer, bla, 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 i bueno, en fi. I per això es tarda per una qüestió de pasta, si no jo filmaria cada any.
Cal dir que el Ramon Terments, juntament amb el Víctor Torner, van crear la distribuïdora i productora Segarra Films. Suposo que lo de Segarra, perquè tu vas néixer a Bellmunt de Segarra, no?
Sí, tal qual.
Un recordatori als orígens. Escolta'm, suposo que el rodatge del El mal que hacen los hombres, fins i tot que ho fas en un espai molt concret, que és com una gran nau industrial que té molts llocs de bellugar-se, suposo que va ser un rodatge complex, no?
Va ser complex pels pocs dies que teníem. O sigui, que teníem 21 dies, no?
I vau clar... rodar en 21 dies, clavats?
Tot clavats, 4 setmanes. 4 setmanes, sí. Però 21 dies. O sigui, no, ni un dia més ni un dia menys.
I quantes hores gravau, les oficials?
No, doncs 10 més una, no? El que es filma normalment.
El que es filma normalment.
I després, doncs, bueno, doncs els últims dos dies doncs, han fet algunes hores més extres. La veritat és que l'equip doncs, va aguantar molt. Jo... sincerament, vull dir, jo disfruto filmant, o sigui, disfruto, o sigui, estaria cada dia filmant, però i aquest rodatge, durant 3 setmanes i mitja, vaig disfrutar molt, i durant 3 dies vaig patir molt, no? Perquè, clar, teníem que acabar, i s'havia acumulat seqüències, tenia que acabar, i hi ha seqüències de la pel·lícula que estan fetes a una toma. I en fi, i llavors molts recursos que vaig tenir que treure'm de la xistera per intentar resoldre seqüències. Bueno, això és igual, vull dir, a mi això l'espectador, això, bueno, són anècdotes que serveixen pues, entre nosaltres i tal, però l'espectador li és igual si una pel·lícula ha tardat 10 mesos a filmar-la.
Clar, el que vol és el resultat.
Clar, clar, i bueno, pues, i és normal, m'entens? Vull dir, també, ara que es compara tant amb la meva, també Reservoir Dogs també crec que van ser 3 o 4 setmanes.
Sí, 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 efectivament. Vull dir que, sí.
No, vull dir...
Hi ha influències, perdona, Ramon, que talli. Hi ha influències del Tarantino amb aquesta última pel·lícula teva?
Mira, jo crec que el de Reservoir Dogs, que s'està comentant molt, crec que no, o sigui perquè no té res a veure amb Reservoir Dogs. Única i exclusivament perquè és una nau i hi ha violència, però és que llavors qualsevol pel·lícula que passa una nau...
Sí, clar.
Clar, s'assembla més, sincerament, s'assembla més a Pulp Fiction que a Reservoir Dogs, perquè a Pulp Fiction sí que hi ha el tema de la redenció, sí que hi ha el tema de que els sicaris, o en aquest sentit els matons, pues, parlen de coses de la vida mentre van a fer coses terribles, sí. I això passa una miqueta amb la meva pel·lícula, no? A Reservoir Dogs és que ni són mexicans, ni n'he fet... Tarantino ha fet cap pel·lícula mexicana, fins i tot, és més, Robert Rodríguez, no?, que ha fet pel·lícules de mexicans, sí, i tot això, sí, que no sí. Passa Tarantino, en aquest sentit, perquè, a més, hi ha molta narcocultura en la pel·lícula, jo crec que Tarantino mai ha tocat aquest tema, i a més, Reservoir Dogs és una espècie de flashbacks, l'estructura, també els planos són planos seqüència, molts cops planos fixos, aquí no, aquí hi ha molt primer plano, vull dir, ara, bueno, doncs pues, sí, bueno, passa amb una nau i la gent vol dir que Reservoir Dogs, bueno, està bé, a mi Tarantino em sembla un grandíssim director i que li tinc molta admiració, però com també tinc molta admiració a Peckinpah. O sigui, a mi em sembla que la pel·lícula és més Peckinpah pels dilemes morals que retracta i tal, que no pas tarantiniana. Però, bueno, però jo respecto l'opinió de tothom, eh?
Daniel Faraldo, que és el gran protagonista de la pel·li, i que a més és el co-guionista amb Ju i el que tuvo la idea i que ja et va ajudar també amb altres pel·lícules teves, és una persona important en la teva carrera com a actor, vull dir, l'agafes perquè té un físic molt, molt representatiu de que pots representar aquesta, diguem, aquesta maldat.
Sí, no, és una persona sobretot com a guionista, o sigui, nosaltres vam conèixer en un festival de cinema a Bèlgica quan jo havia acabat joves i ell havia fet una pel·lícula que havia dirigit que es deia How Did It Feel, basat en una obra de teatre seva. I clar, pues, bueno, ens van fer col·legues en el festival, després tot va anar molt de casualitat perquè em van agafar al festival de Miami amb la pel·lícula i vaig enviar un mail, em va dir, home, per què no vens a Los Angeles, no sé què, i, ostres, jo no he estat mai a Los Angeles. Ho vaig estar allà i ell tenia molta feina amb guions per l'encàrrec que ell anava fent, i va dir, hòstia, vols treballar aquí i a més et guanyaràs un sou, i jo dic, home, doncs per què no, no? I després a partir d'allà, doncs, bueno, doncs ja ens vam enganxar, vam veure que teníem moltes, bueno, doncs, coincidències amb filosòfiques i també cinematogràfiques, i vam començar a treballar, llavors, clar, ell m'ha portat un tio que era actor, que va marxar amb 19 anys a Argentina i se'n va anar a Nova York i ha treballat amb la professora del Marlon Brando i ha estrenat obres de Sam Shepard i ha fet no sé quants, o sigui, fotimer de papers a Hollywood. I llavors, clar, té una vida molt rica i es coneix perfectament pues, la part dels personatges, de la memòria emocional, de la biografia, dels interiors, mm-hmm. Escriu molt bé els diàlegs, llavors, clar, m'aporta moltíssim.
Té ofici, no? Té ofici.
Té moltíssim ofici i és molt bon escriptor, i ell ve del teatre i tal. I crec que això es nota, també hi ha gent que ho està destacant en sentit positiu, no? Que l'obra pues, és teatral en sentit positiu, no? No vol dir que tingui un punt teatral perquè no té res a veure, perquè hi ha molta posada en escena, no? Però sí que és una obra de càmera, això també ho estic llegint, i a mi em sembla que és una bona comparació, i això és mèrit una miqueta d'ell, no? I després com a actor, bueno, és un actor que se la sap totes, ja et dic, amb moltíssima, moltíssima experiència. Ell ha fet molt de latino mafioso pla, diguem, amb moltes sèries, amb moltes històries, i aquí, pues, tant en Negro Buenos Aires com en aquesta pel·lícula, pues, seguint una miqueta el rol que ja ha fet tota la vida, però li donem la volta, no? És com agafa el latino mafioso, però li dona molta més profunditat i molta més complexitat, no? I en aquest sentit, doncs, jo crec que ho fa molt bé.
Per ser una pel·lícula independent, com és, jo considero que és una pel·lícula independent, que estaria més a prop d'aquell cinema independent neoyorquí que es feia als Estats Units fa anys i que, malauradament, sembla ser que ha desaparegut, El mal que hacen los hombres està tenint una bona distribució, perquè avui s'estrena a moltes sales de tot el país. A Barcelona em sembla que hi ha dues sales, no?
El sí, s'estrena a 34 sales.
A Barcelona, 4?
A 34, sí.
Quines són?
Bueno, pues aquí a Catalunya s'estrena pues a Barcelona Diagonal Mar i a
Girona.
I al cinema Girona, sí. Després s'estrena a Terrassa, s'estrena també a Sabadell, s'estrena a Vic, s'estrena a Tàrrega, s'estrena a Lleida. Bueno, i algun més que
i després
que
la gent... tota la resta de l'estat, no?
I després la resta de l'estat, sí, home, a mi m'hagués agradat més, ja. Evidentment.
Bueno, això tots els directors pues... Tots els directors volen sempre més, però
no,
esclar...
No, sí, ja ho sé, però, bueno, però pensa que qualsevol pel·lícula de Hollywood...
Sí, bueno, arribar amb 800
sales.
Còpies, clar,
no,
ja ho sabem.
Ja ho sé. No, jo el meu objectiu era pues, arribar a 60 o 70, ja... i, bueno, jo crec que, a la millor, depenent dels números que fem, home, per exemple, que no estiguem en cap a Madrid, pues, tampoc ho entenc, saps?
Això no és, sí, això no és lògic. Sí,
no
perquè
és lògic.
Madrid és un lloc important per estrenar.
Sí, vam fer una preestrena, a més, amb molt d'èxit, amb molt d'èxit. I només amb el club de fans de la Priscila Delgado i el club de fans del Sergio Pérez Mencheta...
Sí, sí, jo, que són molts.
Ja ompliríem, sí. És que no sé, a vegades és que no
bueno,
entenc...
Bueno, cal dir que la Priscila Delgado, que em sembla que amb la teva pel·lícula fa la segona pel·lícula seva, és una nova noia Almodóvar, no?
Sí, bueno, ella debuta, diguem, amb mi en la pel·lícula com a en cine, perquè ja havia fet a Telecinco Los Protegidos,
sí.
I després sí, està la pel·lícula del Pedro Almodóvar,
Julieta, no?
I més, sí, perquè ja té
tenim,
projectes...
Com he dit jo abans, tenim actriu de futur, no?
No, les ha encertat, perquè a més l'altre dia a Madrid, justament, que vam fer un preestreno, o sigui, imagina't, faig un preestreno a Madrid i no estreno.
I no estrena,
o sigui,
sí, curiós.
És paradoxal.
Però bueno, això ja saps tu que ets productor també i tens una productora i distribuïdora, que són els problemes dels cinemes, no?
Sí, no. Home, evidentment, és el que deia una miqueta abans, és que necessitaríem una... Necessitaríem una... És que és fàcil, perquè està inventat. O sigui, si diguéssim, home, que clar, no, és que hem de fer el que fan els francesos. O sigui, sincerament, és una política cultural que s'ho prenen molt en sèrio. Per ells la cultura francesa és molt important, per ells el cinema francès és molt important, i nosaltres, pues no. No estem a aquest nivell i ens deixem invadir d'una manera, a vegades, pues, grotesca, perquè, evidentment, hi ha moltes pel·lícules americanes que tothom té moltes ganes de veure, però després hi ha moltes que realment tracten com si fóssim el Tercer Món, que sí, pel·lícules sí. Que ni s'estrenen als Estats Units, aquí s'estrenen.
I aquí s'estrenen com si fossin grans estrenes i allà surten en DVD o surten
exacte,
als canals temàtics.
Exacte. No, i a més, ells fan molta pressió amb els empresaris del cinema.
Sí, clar, clar.
Empresaris de
cinema, bueno, perquè tenen el poder. Ramon, Moltes felicitats per aquesta nova estrena d'una pel·lícula teva, la tercera en solitari, El mal que hacen los hombres, que es pot veure, com dèiem, divers cinemes de Catalunya. Èxits, i en tot cas, amb el teu nou projecte tornarem a parlar. Fins a sempre.
Moltes gràcies, i que la gent la vagi a veure, i a veure si així podem sumar més cinemes.
Una abraçada. Bona
gràcies.
Tarda.
Gràcies.
Adéu-siau.
Doncs Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, moltíssimes gràcies una setmana més per estar aquí, estem amb tu, i ens veurem divendres vinent.
Divendres vinent, sí senyor.
Una forta abraçada.
Adéu-siau.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Estel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Clínica Clarós, més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 12 12, 93 203 12 12 o visita'ns al carrer dels Vergós 29-31. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Ei, tu! Sí, et parlo a tu. Si t'agrada cantar òpera o la lírica i tens entre 18 i 35 anys, hem preparat el concurs idoni per tu. L'oportunitat ideal pels nous talents de la lírica catalana. Més de 3.000 euros en premis. Si vols participar, visita marfilproductions.com i busca el programa L'Odissea de la Veu. marfilproductions.com i busca pel programa L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació per participar. No t'ho pensis més! La teva veu mereix ser escoltada. marfilproductions.com. L'Odissea de la Veu, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte. Doctor, si alguien de nuestros oyentes, amigas y amigos, que nos están escuchando en este instante, ven borroso o tienen niebla o son mayores de 60 años...
Deben de acudir periódicamente a una visita al oftalmólogo, porque podemos diagnosticar una enfermedad peligrosa que se trata con gotas, que se llama glaucoma, que es la presión elevada en los ojos, pero si existe esa vista borrosa, es muy probable que a partir de los 70 años tengamos una catarata que tiene una buena solución con la cirugía de la moderna catarata.
Els consells del doctor Sergio Bonafonte.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015, perquè no volem que la vista suposi un problema.
I ja sabeu que els divendres i amb aquesta sintonia presentem Cultura Popular amb l'Albert Torres. Albert,
bona tarda.
Molt benvingut.
Molt content d'estar amb tu, d'estar amb vosaltres.
Escolta, t'agrada l'òpera, tu?
La lírica m'encanta. Saps que jo sóc abonat del Liceu de fa molts anys.
No ho sabia, això.
Home, sí, sí. A més, també portem Òpera Jove a Catalunya, que us animo, que entreu i ens busqueu.
Ah, doncs mira, això, mira, mira, m'ho apunto.
Que vols que canti? Només em falta això.
Doncs m'ho apunto tot això.
Tinc 35, estic al límit.
Va, va, m'ho apunto també. Algun dia ho farem, això, eh?
Vinga.
Vinga, comencem. Què tenim avui?
Avui anem cap al Raval primer de tot, perquè us parlarem de la Ravals Tolstada.
No?
Ravals Tolstada,
que
tornarà a omplir de gresca i disfresses el barri del Raval. A partir de les 11 del matí de demà i durant tot el matí, la plaça Folch i Torres acollirà activitats per totes les edats per compartir en família. Cap a 2:15, hi haurà una gran paellada popular. A la tarda, més, a 4:45, arribarà la música i les ballarungues amb l'escola de swing Spank the Baby i Roxanne Butterfly amb les Hoofers. Uns noms molt raros, eh?
Sí.
En tot cas, sabeu que la rua del Carnaval ja fa uns dies, però en tot cas aquí el Raval el celebrem uns dies més tard. La rua general de la Raval Estoltada, ja ho direm bé, això, començarà a les 5 de la tarda a la Rambla del Raval i recorrerà tots els carrers del barri fins a acabar cap a 8:15 de nou a la plaça Folch i Torres. Anem cap al poble espanyol. El poble espanyol, que sabeu que també és a Barcelona, el Marcel i la Clara són els gegants de la colla gegantera del poble espanyol. Van ser restaurats fa just un any. Celebren el primer aniversari. I això ho fan el diumenge 28 de febrer, perquè us ho aneu col·locant ja a l'agenda. Ho faran amb una gran festa al poble espanyol pensada per tota la família, on hi participaran una desena de colles geganteres de la ciutat i de tot a la Catalunya. Una quarantena de gegants, gegantons, capgrossos, seran els protagonistes d'una jornada festiva que també inclourà ball de bastons, com no podia ser, trabucaires i tallers. La diada començarà a les 11, amb una rua que anirà del Museu Nacional d'Art de Catalunya fins al poble espanyol, i quan els gegants arribin a l'entrada del recinte es farà la rebuda a càrrec dels trabucaires de Sant Andreu. L'entrada al recinte aquells dies doncs, tindrà un preu especial de 5 euros pels residents a Catalunya i de franc pels menors de 4 anys.
Anem a la CAL o què?
La coordinadora d'associacions per la llengua catalana, coneguda com la CAL, amb la col·laboració de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, ha organitzat un concurs de microrelats, és a dir, ben curtets. Aquest certamen literari, del qual us volíem parlar, vol contribuir al foment de l'ús de la llengua catalana a través de l'elaboració de relats breus que promoguin una reflexió a l'entorn del lema de la CAL, Llengua, Cultura i Llibertat. Els aspirants poden participar en alguna d'aquestes dues categories, la que anomenem la categoria oberta, que s'adreça a qualsevol persona major d'edat. Les obres que es presenten a aquesta candidatura han de girar a l'entorn d'algun dels motius d'aquest lema de Llengua, Cultura i Llibertat i com a màxim de 1.200 caràcters. L'altra és la categoria Xerrem, que és de temàtica lliure i s'adreça als participants dels grups de conversa Xerrem, que ja sabeu que normalment els fan persones d'aquí amb persones que han vingut de fora.
Anem a l'agenda perquè manca un minut just de programa, et sembla, Albert?
Mare de Déu, som-hi, doncs.
Vinga.
Aquest dissabte 20 de febrer, els solistes de la Copla, el Foment a Mataró, a 9:15 del vespre. També demà dissabte, ballada a Barcelona, Ciutat Vella, a la plaça de la Catedral, a les 6 de la tarda. Demà, 7:15, a Manresa, un concert. Amb detall de sardanes, a l'Auditori, a la plaça de la Plana de l'Om. Manresa, com dèiem, també demà dissabte, a l'Església de Santa Maria de Manlleu, el 15è Memorial Joan Prat, a partir de 9:15 del vespre. Per diumenge, ballada a Llançà, a la plaça Major, també a la Festa Major de Sant Sebastià i a Caldes de Malavella. Déu-n'hi-do, sardanes.
No està pas malament, eh? Albert, moltíssimes gràcies per estar aquí.
Fins
una
setmana
més. I fins la setmana vinent. Per què li preguntava al començament del programa per l'òpera i la sarsuela? Doncs ja sabeu, l'Odissea de la Veu, aquest concurs per cantants d'òpera i lírica per a totes les persones d'entre 18 i 35 anys. marfilproductions.com i l'Odissea de la Veu.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Ei, tu! Sí, et parlo a tu. Si t'agrada cantar òpera o la lírica i tens entre 18 i 35 anys, hem preparat el concurs idoni per tu. L'oportunitat ideal pels nous talents de la lírica catalana. Més de 3.000 euros en premis. Si vols participar, visita marfilproduccions.com i busca el programa L'Odissea de la Veu. marfilproduccions.com i busca pel programa L'Odissea de la Veu. Allà trobaràs tota la informació per participar. No t'ho pensis més. La teva veu mereix ser escoltada. marfilproduccions.com. L'Odissea de la Veu, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
Tens problemes oculars i no saps on acudir? Nosaltres tenim la solució. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte, equipat amb la tecnologia més avançada, t'ofereix una avaluació integral del sistema ocular. Especialistes en cirurgia i malalties dels ulls. A més, totes les intervencions es realitzen sense necessitat d'ingrés i amb anestèsia local o tòpica. Tot tipus de proves diagnòstiques, tractaments i cirurgia integral de tot el sistema ocular a la teva disposició. Autoritzats per la Direcció de Recursos Sanitaris del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya per efectuar tot tipus d'intervencions, inclòs el trasplant de còrnia. No t'ho pensis més. El Centre d'Oftalmologia Bonafonte és la resposta als teus problemes de visió. Visita'ns a Passatge Méndez Vigo 6 de Barcelona o truca'ns al 93 487 0015. 93 487 0015. Perquè no volem que la vista suposi un problema. Restaurante Casa Calvet. Más de 20 años creando sabores en el icónico edificio de Antoni Gaudí. Una excelente variedad de carnes y pescados de la mejor calidad combinados con nuestra extensa bodega. Restaurante Casa Calvet. Nos encontrarás en la calle Casp 48, en Barcelona. Reservas en el 93 412 4012. 93 412 4012 y casacalvet.es.
¿Sabes educar en familia? Casi todos los padres lo intentan con sus hijos. Unos lo consiguen y otros no tanto. ¿Por qué? Todos los jueves a las 5 de la tarde, un profesional te ayudará acerca de la autoridad parental positiva. Educar en familia. Escúchanos aquí, en Radio Estel, todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es una gentileza de Fundación Joaquín Molins Figueras con la colaboración de JEC Familia.
A dormirenbalnearios.com tenim les millors ofertes per a persones més grans de 55 anys per a balnearis i hotels amb encant. Amb pensió completa, accés a piscines termals i escapades de tota mena. Gastronòmiques, enològiques, romàntiques, culturals. Dormirenbalnearios.com 93 557 16 72 93 557 16 72 dormirenbalnearios.com.
Està molt clar. Mai ens oblidem de vosaltres. I bona tarda, Catalunya, Andorra i la Vall d'Aran.
És tan fàcil recordar sempre que vuelvo a brindar con un sorbito de champán brindando. La suave luz.
Toni Guerrero.